Les 9.
El centre excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig d'excursió al riu...
Molt bona nit, oients, una codinenca. Avui no anem ni a la muntanya, ni al riu, ni enlloc. Avui ens quedem a Sant Feliu. Sí, sí, estem fent el programa Anem a la muntanya, però avui és una edició especial. És un programa especial per la festa de Sant Antoni. I sí, noteu que bufo? Jo potser sí que sembla que hagi pujat a la muntanya. Hem hagut de córrer una mica per problemes d'última hora. Però bé, això és una altra història. Avui aquest programa diguem que és culpa, entre cometes, del Cisco Sabalés, que em va trucar i em va dir, diu, Ramon, diu, tinc un tema de Sant Antoni que vull explicar per la ràdio. I com que era una cosa doncs, molt maca i poder una mica extensa, també doncs, hem decidit d'aprofitar avui, que és la vigília, i que féssim aquest programa i serem el Cisco Sabalés, el Francesc Rovira, que també ve com a membre de junta del Gremi Sant Antoni, el Joan Font i jo mateix, i tenim enllaunat el Ramon Alemany, el mestre de la dansa, que estan assajant en aquests moments i no ha pogut ser amb nosaltres. Per tant, jo ja no tinc més a dir, passo el relleu al Joan i al Cisco, que ens explicaran doncs, una història sobre Sant Antoni, llegendes i tot plegat de com va. Endavant, tot vostre.
Bona nit. Demà, dia Sant Antoni, és dia de festa a Sant Feliu, la festa major d'hivern. En realitat, fa pocs anys que celebrem aquesta festa. La majoria dels pobles del nostre entorn fa molts anys que la celebrem la seva festa pròpia, la festa major d'hivern. Per exemple, Lliçà d'Amunt, el 7 de gener, per Sant Julià. Per Sant Sebastià, el dia 20 de gener, tenim Vigues i Mollà. El 22 de gener, Sant Vicenç, el celebren Riells i Mollet. Santa Eulàlia de Ronçana doncs, tanca o obre a l'hivern el 10 de desembre, que és el dia de Santa Eulàlia. Si preguntéssim als seus habitants com ha nascut aquesta festa, quasi segur que pocs ells ho deuen saber. I si d'aquí a 100 o 150 anys es preguntés als habitants de Sant Feliu, segurament tampoc sabrien com ha nascut la nostra. Però nosaltres, la majoria dels que vivim aquí, som testimonis del naixement d'aquesta festa major d'hivern. I com que algunes vegades els records se'ns van difuminant, avui refrescarem la memòria parlant de com ha sorgit la festa major d'hivern a partir de la festa de Sant Antoni, de Sant Antoni Abat. Haig de dir que és un criteri molt personal.
Bé, explica'ns quina relació té amb la festa aquest personatge que es diu Sant Galderic.
Sí, si uns 10 anys enrere m'haguessin preguntat quin és el patró dels pagesos, hauria respost que Sant Isidre. Avui dic que el verdader patró dels pagesos catalans és Sant Galderic. No sé si vosaltres coneixeu algú que se'n digui del Galderic, però si us haig de ser franc, no conec cap persona que respongui amb aquest nom. He arribat a la conclusió, com veurem més endavant, que ha sigut un nom vetat indirectament o directament pel poder central espanyol. El Rosselló sempre se l'ha tingut a Sant Galderic com a patró de la pagesia i moltes esglésies tenen la imatge del sant o bé retaules on es representen escenes de la seva vida i miracles. A l'edat mitjana i a principis de l'edat moderna era un temps molt difícil, especialment per la pagesia. Sant Galderic era invocat pels pagesos catalans per obtenir la pluja i en èpoques de secada, on baixava les relíquies del sant en processó fins a la plana de Perpinyà i fins a la mar.
Però anem a pams. Qui era Sant Galderic?
Sant Galderic era un pagès. fill de pagesos. Va néixer a l'any 830 a Vieuville, un poblet de l'Aude, al departament del Llenguadoc, a França, entre Carcassona i Miropar. Això era a tocar els Països Catalans. Es parla d'alguns fets prodigiosos ocorreguts durant la seva vida, que si voleu, a l'acabar en parlarem. Quan va morir, als uns 70 anys, era l'any 900, s'escampà la fama dels seus miracles i de la seva santedat. El bisbe de Tolosa, en tal Raimon II, va defensar la seva canonització en el Concili de Narbona, a l'any 990. Declarat ja sant, les seves relíquies van ser col·locades dins un sarcòfag de marbre blanc a l'església de Vieuville, al seu poble natal, avui anomenat Sant Galderic. Però les seves relíquies no varen descansar en pau. Ara veurem el per què. El 13 de novembre de l'any 1009, el bisbe Oliva consagrava el monestir de Sant Martí del Canigó, en ple Pririneu, regit per ordre de Sant Benet. L'any 1014 van adonar-se que li feien falta relíquies de sants per ser col·locades a l'altar. Llavors va sortir una expedició cap al Llenguadoc en recerca de relíquies, i com que coneixien la fama de Sant Galderic, els monjos s'encaminaren a Vieuville, on, de nit, entraren a l'església i s'apoderaren d'una part de l'ossamenta del sant. Es veu que aquest tipus de malifetes eren molt corrents a l'edat mitjana. Tenim diversos casos. Per exemple, Sant Patllari, a Camprodon, i Sant Aldal, portat de França a Ripoll. He trobat que en un text del sermó de la consagració del monestir de Ripoll, això era el dia 15 de gener de l'any 1032, sobre la gran quantitat de relíquies que es posaren en el nou altar, amb una glosa pels sants representats, entre els quals es trobaven Sant Pere i Sant Pau, Sant Sadurní de Tolosa, Sant Feliu i Sant Narcís de Girona, Santa Eulàlia de Barcelona, Sant Marçal de Sí, Sant Martí de Tous i molts altres sants romans i de la Gàbia, dels quals Oliva havia recollit relíquies en el curs dels seus viatges a Roma. He trobat escrit que al cap de pocs anys de la fundació del monestir de Sant Martí del Canigó va prosperar ràpidament gràcies a la generositat del comte Guifret II de Cerdanya i la direcció del bisbe Oliva. Vers l'any 1015, el comte li feu donació d'algunes relíquies, les de Sant Galderic principalment, piadosament furtades del comtat de Tolosa, que foren en endavant el centre de devoció popular de tota la contrada del Conflent. Sant Galderic, ni aquí al monestir de Sant Martí del Canigó, en ple Pirineu, no va descansar en pau. El seu èxode continuava. Van treure. Quan s'acabava la guerra i mentre quan es produïa la guerra entre França i Espanya, a mitjans del segle XVII, els monjos de Sant Martí del Canigó, tement per la seguretat de les relíquies de Sant Galderic, les portaren a Barcelona, on foren guardades a Sant Pau del Camp, i més tard al convent de les monges de Santa Clara. Quan s'acabà la guerra i mentre es preparava el Tractat dels Pirineus, en el que Felip IV no solament partia a Catalunya, cedint a França el comtat de Rosselló, Vallespí i Conflent, sinó que inclús partia una comarca, la Cerdanya, d'aquí ve allò que meitat de França, meitat d'Espanya, catalana és la Cerdanya. Els pagesos d'aquelles contrades reclamaren les relíquies del seu venerat patró i aquestes tornaren a Sant Martí del Canigó. Com a conseqüència de la revolució francesa, es va secularitzar l'abadia de Sant Martí, això era l'any 1785. Es va fer la liquidació de tots els seus béns. Les terres varen ser mal venudes, els ornaments i llibres i els objectes de culte posats a disposició del bisbe de Perpinyà, i les relíquies de Sant Galderic foren portades a la catedral de Perpinyà. No va ser fins l'any 1902, quan el bisbe de Perpinyà, Monsenyor Carcelà Dupont, va acabar de restaurar la malmesa abadia de Sant Martí i feu dipositar alguns dels ossos de Sant Galderic. Sembla ser que a la fi ja podien descansar en pau.
Com i quan apareix el patró importat de Sant Isidre?
Sí, hem dit que Sant Galderic va ser canonitzat l'any 990. Doncs bé, 632 anys més tard, l'any 1622, es canonitzava a Sant Isidre, venerat a Madrid com a patró de l'agricultura. Sant Galderic se tingué com a patró de la pagesia tant en la Catalunya Nord com en el Principat, fins que un clergat foraster d'un poder uniformista central de l'estat espanyol ens va introduir el patró venerat a Madrid. Poc duraria el bipatronat. El nostre Sant Galderic se n'anà oblidant. Aviat fou arraconat i aquest fet li ajudarà en la usurpació del Rosselló, això l'any 1659, en el decret de Nova Planta. La festa major de Sant Galderic és el 16 d'octubre i alguns llocs del Principat encara celebra, principalment a les terres del Baix Ebre i al Pla de l'Estany. A Granollers de la Plana, la comarca d'Osona, es celebra amb una missa i exposició d'hortalisses i herbes medicinals, i darrerament moltes comarques se'n promou el seu patronatge. Sant Galderic és representat amb els següents atributs: a la mà dreta unes espigues de blat i a l'esquerra una agullada. Una agullada és un pal llarg amb una punxa, o sigui una agulla, per un cap, i en l'altre hi té una petita pala plana, més aviat diríem un peló. A l'extrem de baix aquest peló servia per netejar barrelles o l'aparell de llaurar, i la punxa per agullonar els bous, o sigui punxar quan no feien gaire bondat. Us diré que en una plaça de Viena, ara fa uns 15 anys, hi havia, no sé si és encara, un monument amb una estàtua a un soldat rus. Els vienesos no els agradava gaire, però no l'aterren per evitar problemes polítics. Sabeu com el van desaparèixer? A mesura de no cuidar-la, s'ha anat ennegrint. Han il·luminat tot l'entorn de la plaça, deixant el monument a les fosques, i abastar l'imatge a la penombra no s'hi veu i es fa fonedissa a arribar a la nit. Els nostres avantpassats, com els vienesos, també s'idearen la manera de desfer-se diplomàticament de Sant Isidre. La imatge d'aquest sant que podeu veure a la majoria de les esglésies de Catalunya, o de Sant Feliu inclosa, no és la imatge de Sant Isidre, sinó que és la imatge de Sant Galderic, algunes d'elles amb el nom de Sant Isidre al peu. Encara que en alguna imatge hi hagin tret les espigues i begullada. Us diré que si un escriptor es posa un pseudònim o un espia se li canvia el seu nom, segueixen sent ells mateixos. Doncs bé, per més noms foranis que posin a la imatge de Sant Galderic, mai deixarà de ser el que és, Sant Galderic.
I què passa a Sant Feliu?
A Sant Feliu, a més de dir l'imatge de Sant Galderic amb el nom canviat, com és de suposar, es va actuar d'una altra manera, per refusar diplomàticament a Sant Isidre com a patró dels pagesos. Els que tenim més de 50 anys recordem aquells vespres amb una renglera de carros venint dels Saulons. Tots els pagesos tenien el seu animalet i com que el patró dels traginers és Sant Antoni Abat, varen decantar el patronatge a favor de Sant Antoni i descartant pràcticament a Sant Isidre. Cada any, per Sant Antoni, tant la pagesia de Sant Feliu com el poble general practicava activament aquesta festa, tant en la benedicció global d'animals com en els Tres Tombs, el concert orquestral o el ball, no oblidant la típica dansa ballada per quatre parelles en representació dels dos administradors sortints i els dos entrants. Era tradició per ballar-la estrenar vestits per aquesta diada i cada parella, en especial les balladores, no sabien com anirien vestides les altres parelles i així era com una competició. Es sentien la festa molt seva i molt important. Però quan per ordre central laboral obligaren a transportar les festes patronals en diumenge, salvat algunes professions privilegiades, es va complir l'ordre. La primera vegada hauria de ser l'any 1960, i ja que en aquell any Sant Antoni s'esqueia en diumenge, es va celebrar normalment. L'any següent, a les caures entre setmana, es va celebrar el proper diumenge. Doncs va ser un fracàs. La festa era igualida i poca participació. El pagès és una persona esclava del treball, no té festes, però per un altre costat és un ofici lliure. Si un dia vol anar a mercat, hi va, i quan vol fer la seva festa, la celebra el dia que li correspon, i no un altre, per més imposicions externes que hi vagi. L'any següent es va celebrar el mateix dia del Sant, el 17 de gener.
Quan apareix el Centre Excursionista de Sant Feliu?
A mesura que passaven els anys, la pagesia de Sant Feliu anava minvant, fins que a l'any 1975 la festa de Sant Antoni estava a punt de desaparèixer per manca de persones que volguessin ser administradors. Algú, estic convençut, que hauria quedat satisfet de gastar-se amb un bon diveri els fondos de la crufereria, però un fet va fer girar la truita. A instància dels que volien la perpetuïtat de la festa, varen proposar que entrés l'administrador al Centre Excursionista Sant Feliu. Els excursionistes, per general, no ens agrada gaire la burocràcia ni l'exhibicionisme personal. Això que els balladors, principalment les balladores de la dansa, tinguessin de combatre per veure qui portava el millor vestit, no ens agradava gens. I es va proposar que els dansaires portessin vestits típicament populars. Érem un contra tres. Va ser difícil de defensar el nostre criteri per canviar els costums tan antigues i arrelades, però al capdavall, al mig de molta oposició, va guanyar la proposta del Centre Excursionista. Es van llogar els vestits. Al cap de dos o tres anys, la Junta de Sant Antoni ja tenia de propietat els vestits dels dansaires. He dit la Junta perquè un altre canvi a proposta del centre va ser crear una junta permanent que donés suport als administradors, i si un administrador, pagès o no, però sempre amant de la festa, li manqués ballador o balladora, la Junta buscaria la persona adequada per cobrir el seu lloc. La festa, any rere any, anava creixent. Per un altre costat, la festa major de setembre es celebrava el diumenge, dilluns i dimarts, però degut a que molts feliuans treballem fora del poble i ens trobem que el diumenge, al vespre, has d'anar a dormir a d'hora, i els altres dos dies, el dilluns i el dimarts, no pots participar per haver d'anar a treballar, es va proposar que la festa traslladar-la el divendres. I com que els dissabtes quasi tothom fa festa, sobrava un dia de festa local. Molts llocs que tenen un sol dia de festa major per compensar el dia que manca, n'agafen el dilluns de la segona Pasqua. Però Sant Feliu va optar pel dia de Sant Antoni, generant així la festa major d'hivern. Per acabar aquest tema, diré que cada any la Junta de Sant Antoni fa honor a una persona per haver destacat amb la festa o haver-hi dedicat assiduament. Fa 4 anys, l'any 2002, Aquest fet va recaure honor al centre excursionista per haver sigut el propulsor del canvi i causant que s'hagi mantingut la festa i convertir-la en popular. Des d'aquí donem novament les gràcies públicament a la Junta de Sant Antoni per l'honor que ens van fer i d'haver-se'n recordat a temps, ja que és necessari que passin bastants anys per poder certificar que una festa hagi sigut convertida en tradicional.
Bé, doncs hem fet una mica d'història amb documentació del Cisco, que s'ho ha treballat bastant, això fa temps que ho tenia preparat i sabia jo que volia treure-ho i avui ha sigut el dia. Sí o no, Cisco?
Sí, sí, ja fa 4 anys que ho tenia preparat, això. Vull dir, esclar, ho he hagut de llegir, ho he escrit, perquè així almenys no et descuida res. Això ho tenia preparat per el pregó de Festa Major de l'any 2002, anava molt bé aquell any, perquè resulta que feien 100 anys justos de que havien trasladat definitivament els restes de Sant Galderic al monestir de Sant Martí de Canigó, i també va ser l'any en què el centre d'excursió, la Junta de Sant Antoni ens havia donat aquell honor d'aquest. No vaig poder-ho fer llavors per les causes que alienes que hi van haver-hi, i per això m'ha agradat fer-ho ara.
Bé, doncs han passat 104 anys d'aquesta història de Sant Galderic i en fa 4 que ens van recordar el gremi Sant Antoni del centre, no? I per parlar del gremi, el Francesc també porta aquí uns quants papers i notes.
Bueno,
acosteu-vos al micro.
Bueno, el Francesc Segalés s'ha preparat això ja fa molt temps. Jo he vingut aquí amb les mans a la butxaca, amb 4 paperots per poder-vos parlar.
Però segur que ho sabeu també molt bé, no?
Home,
no
jo,
fa falta...
jo sé molt bé que l'any 76 es va haver de nombrar i van acceptar el centre excursionista el ser administradors de Sant Antoni Abat, perquè no trobàvem a ningú, ja feia uns anys que anava a la davallada, i l'any que ho va ser el centre excursionista va ser un èxit. A partir d'allí, una sèrie de gent que us puc dir tots els que hi són, vam dir que es havia de formar una junta perquè la festa de Sant Antoni no es podia perdre. Va donar la coincidència que quan va ser administrador al centre excursionista era un dissabte. Va ser un èxit total, degut al treball, diria jo, del centre excursionista. I va ser aleshores quan, cridant a tota la gent de Sant Feliu que tingués interès en que la festa de Sant Antoni continués, vam intentar formar una junta que avui dia encara dura, formada pel Miquel Viola, el Joan Codina de Campalló, el Francesc Garriga Lloberes, el Salvador Rovira, el Francesc Rovira, el Francesc Garriga Tura, el Josep Codina, el Miquel Castellet en Pau Descansi, el Jaume Cassart, el Jaume Viordell, el Josep Garriga Tura, el Josep Foquer Rodés, el Lluís Sué, l'Enric Permanyer en Pau Descansi, el Miquel Sala Picanyol, l'Agustí Rolca, el Jaume Franquesa, el Josep Cassart i el Josep Mas del Foquer en Pau Descansi. El Joan Grau va venir immediatament l'any següent. A partir d'aquell dia es van fer una sèrie de reunions i es va procurar, primer de tot, fer un programa que tingués una mica de cara i ulls, que hi hagués algun relato i que hi hagués algun escrit. I aquest any farà 30 anys que la festa de Sant Antoni continua, i si llegíssim la salutació d'aquest any ho podríem resumir, que la festa de Sant Antoni és és perquè tot el poble s'ompli de joia i alegria i que aquesta convivència entre tots nosaltres inclogui a tota la població, participant tots en la vivència comunitària de la nostra fe religiosa i revivint les festes dels nostres avantpassats, que els grans ensenyem a la canalla i que recordem sentidament totes les nostres tradicions.
Sí, sí, això és la festa de Sant Antoni.
Això és la festa de Sant Antoni.
Jo fa pocs anys que l'he vista, però sempre he vist això, i quan vaig llegir vaig pensar que estava molt, molt encertat també. I aquests noms que heu comentat que heu passat llista de la classe...
Aquesta va ser la primera junta,
i avui en dia...
El diumenge següent de la festa de Sant Antoni, que va ser el 18 de gener de l'any 76.
O sigui que, i avui en dia encara sou els mateixos a dins d'aquesta junta.
Ha canviat molt.
Ha canviat. Però hi ha noms que segurament encara hi deuen ser, no? Vull dir,
actualment...
Avui segur que estan treballant perquè demà tot surti...
Actualment, dels que van formar la primera junta, continua el Miquel Vila, el Joan Codina de Can Ballós, segur que continuaria, però està fora de Sant Feliu, el Francesc Garriga Lloberes de Can Valentí continua, el Salvador Rovira no viu a Sant Feliu, el Francesc Rovira, el Mues, que sóc un servidor de vosaltres, el Francesc Garriga Tura, que és el pare de Can Valentí, el Josep Codina, que encara continua, aquest any no ha vingut, que juntament amb el Josep Pineda Llogari, que es va integrar a la Junta 3 o 4 anys després, aquest any ens han abandonat una mica, però ells ja ho han treballat i es mereixen tota la...
Poguer reposar una mica.
Poguer reposar una mica. El Jaume Cassar en Pau descansi. El Jaume Vilardell també hi era, però no ha continuat. El Josep Garriga Sala ens va donar molt d'apoi al principi. El Josep Foguer Rodés era l'avi de Sant Antoni, era en Pau descansi. El Lluís Soler, el pintor, tampoc ha continuat. L'Enric Permanyer, desgraciadament, va morir d'accident. El Miquel Sala Picanyol va estar uns anys, podria dir, 7 o 8 o 10, i ens feia uns escrits molt macos. És un enamorat de la música i de la dansa de Sant Antoni Abat, de Sant Feliu de Codines. L'Agustí Roca continua. El Jaume Franquesa no és de la Junta. El Josep Cassart tampoc ve. El Josep del Mas Flaquer, en Pau descansi, aquest any el seu fill és administrador i un bon col·laborador, i el Joan Glau, en Pau descansi, tampoc el tenim. Vol dir que s'ha canviat molt la Junta, perquè actualment l'última reunió que vam fer dimarts passat, no sé si ho trobaré,
està mirant...
Érem 15 persones.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Si voleu, us dic, el Josep Mas, que és el fill del Foquer, o a Montserrat Fernández, de Can Orelleta, juntament amb el seu marit, l'Agustí Balbenes, el Jordi Hernández, de Can Matló, el Josep Cardona, de Can Torret, el Pere Segalés, de Can Pere Sastre, el Miquel Viva, de Can Galló, l'Agustí Roca, de Can Marigó, el Joan Anglada, el Lucas Cabanilles, el Martí Salamanya, el Cisco Garriga, el Joan Vilanova, el Joan Espalter, el Salvador Rovira Oivés, el Joaquim Rovira Oivés, el Ferran Dax i un servidor de vosaltres.
O sigui que
16.
No cal patir per la continuïtat, em sembla a mi, de la festa.
La sort que tenim és que tenim jovent que s'ho agafa molt d'interès.
És el que vaig veure jo, que hi ha gent...
El germà Rovira, el Dax, el Josep Cardona, el Jordi Hernández, aquests són els que han de continuar i fer la feina, perquè nosaltres ja ho has vist, jo gairebé que haig de marxar d'aquí.
En el temps de qui va haver el centre excursionista, qui hi havia llavors el centre excursionista? Qui era president?
El president era el Pere Jou.
El Pere Jou.
El Pere Jou bueno, i a la Junta i potser aquí eres tu llavors.
Sí, sí, érem...
perquè veig que ho recordes molt bé.
Sí, sí, esclar, i vivíem, ho vam veure molt. Esclar, era la Junta quasi fundadora, vull dir que
ser, era molt al començament de l'època de la fundació del centre.
Sí, això. Perquè el centre es va formar l'any 71, doncs era cap als principis.
I aquí el Francesc Rovira ens ha portat, no, de Can Moles, ens ha portat una pila de programes de...
30 programes de 30 festes de Sant Antoni Abat.
A les mans tinc el primer.
Oh, no.
Sí. Suposo que és el primer, no?
Sí, és una còpia, sí.
Bé, és una còpia, però diu Sant Feliu de Codines, enero de 1952. Sí. Aquest fa uns quants anys.
Sí.
I per descomptat que està tot con les 9:30 concentració de los senyors administradores i membres del gremio de en la casa de la vila, entre cometes, para dirigirse acompañados de las magníficas autoridades y bajo la presidencia del estandarte del santo hacia la iglesia parroquial donde se celebrará a las 10 misa solemne. Aquí li falta la música del nodo, no?, per fer més ambient. És una cosa molt curiosa. També hi ha l'estat de comptes, que avui en dia encara s'hi posa en el programa, que és una de les coses que a mi em va sobtar molt el primer any que ho vaig veure. Dic, oi, t'ha dit que aquí no se'n va ni una pela, cada any ho publiquen i tot molt clar i molt detallat. I ja, si de cas podem fer una comparativa, perquè tinc un dels dos programes...
Pensa que ho tindràs un amb euros i l'altre amb pessetes, no?
Sí, bueno, però...
Hem de fer càlculs.
No, mireu, l'any 51, perquè clar, això és de l'any anterior, hi ha uns ingressos de 7.082 amb 45 pessetes i uns gastos de 5.621 amb 40 pessetes. Exactament com aquest any, que va com el 2005, que van ser uns ingressos de 19.759 euros amb 69 cèntims i unes despeses de 19.707 amb 77 cèntims.
Poder és l'any que hem tallat més justos, però és que cada dia hi ha més gastos i les coses són més cares.
No, a veure, el baile del 51 doncs va sortir per... No, aquí m'equivoco. L'orquestra per 1.800 pessetes.
I aquest any?
Sí, sí. M'ho he mirat dos cops perquè dic no pot ser això, però sí, 1.800 pessetes, una orquestra del 51. I en el 2005 també està...
4.200 euros.
Doncs... gairebé el mateix.
Sí.
Són imports que ens haurien...
S'assemblen, pessetes sí. I euros, s'assemblen.
Són imports...
El gremi de Sant Antoni Abat, o Junta i els administradors, que són els que fan la feina, tenim la sort que quan vas per les cases i són de la gent del poble, i encara que no ho siguin, i dius som dels de Sant Antoni, ningú diu que no. I gràcies a la col·laboració de tothom, i que tothom hauria de ser homenatjat com ha sigut homenatjat el centre excursionista i els altres persones com jo que em van fer un homenatge que jo no volia perquè jo Sant Antoni el porto al cor, doncs gràcies a tothom es pot fer aquesta festa.
És que per això s'han de fer els homenatges, no? Perquè es porten les festes molt endintre. Sí. I,
bueno, però i fa... hi ha molta gent que s'ho mereix i a vegades no dones abast amb tots. Hi ha molta gent que s'ho mereix i que no hi penses. Hi ha algú que hi penses i algú diu, bueno, aquest encara no, però bueno, en mica, si anem vivint anys, tot el poble serà homenatjat.
La festa, en el transcurs d'aquests anys, ha canviat alguna cosa o més o menys es fa sempre...
Doncs et vaig a dir que gairebé sempre és el mateix. Al principi de la Junta, al cap d'uns dies, el senyor Foquer va dir, hauríem de despertar el poble amb un toc de diana. I vam recollir tots els músics que hi havia a Sant Feliu, Joaquim Jou, el de Can Esperança, un Leques, i vam intentar anar al Gurugú i anar als llocs als de Sant Feliu per tocar una diana forjada que deia ell, que això no va durar. Però llavors ho hem substituït pels coets. La torrada també va ser posterior, l'any 76, devia ser l'any 80 o 82, que es va fer la torrada del Leginer per anar allargant la cosa. El passacalle de l'Ajuntament fins a la parròquia s'ha fet sempre. A la celebració de l'Eucaristia, que abans era solemne ofici, s'ha fet sempre. I per descomptat, la dansa, que per mi, després de l'ofici, és l'acte més important de la festa de Sant Antoni, això s'ha fet sempre. Més ben ballada o més mal ballada? Perquè s'ha hagut de fer arreglar la música, s'ha hagut d'arreglar la dansa, gràcies a l'Agnès Capdeviva, perquè aquí hi ha una sèrie de gent que podries treure. Jo me'n recordo des de que ensejava la Maria Teresa com a Joan, que és la mare de les noies de Can Pep. Llavors va venir la senyora Pavia, llavors el Martí de Dors Borrell. Tota aquesta gent s'haurien d'homenatjar, però cada any un ja aniran venint.
Un dia podeu fer un grup de...
Sí.
I fer homenatjar uns quants de cop, perquè si no, potser alguns d'aquests ens deixaran i llavors... Doncs...
Per sort, a Sant Feliu, quan arriba Sant Antoni, jo crec que no hi hagi una casa o que no hagin ballat la dansa, que no hagin sigut administradors, tothom tatarageja la música de la dansa i canta els goigs de Sant Antoni, o almenys la primera estrofa.
Sí, sí. I ara que anem parlant de la dansa, hem, com he comentat al començament, hem entrevistat amb el Ramon Alemany, que no ha pogut ser aquí a l'estudi perquè justament estan assajant la dansa per demà que tot surti ben rodó. Tenim una entrevista i la música de la dansa no l'hem pogut aconseguir, però també és una de Vall de Plaça, un poc o molt. Per tant, escoltem un moment l'entrevista, que són uns 10 minuts, no arriba, i acabarem la tertúlia aquí a l'estudi.
Hi ha, sí, programes, sí, sí, sí. Hi ha programes que hi surt.
El guanyava Lluís Miró sempre.
El burro de Lluís Miró. Però hi ha fotografies de les carreres de burro.
Sí, sí, sí,
no els tens tots els programes, tu?
No.
Vas explicar una mica com anava la dansa? Ens pots repetir una mica l'explicació d'ahir, així ho sentien tots els oients?
Doncs sí, home. Mira, la dansa de Sant Antoni, per sort, és una de les poques coses que encara se'ns aguanten com a real d'aquí Sant Feliu. Ojalà n'hi haguessin moltes més. El que passa que, bueno, per circumstàncies, per fets, per lo que sigui, a vegades també és una mica de despreocupació de nosaltres mateixos, m'hi poso jo incluït, que no ens hi dediquem prou a fons. I és una pena, perquè les arrels d'un poble suposo que s'haurien de mantenir més del que es mantenen. Tota persona o tot arrel que es perd és un arbre mort. Vull dir, per mi la base principal és aquesta. Vull dir, perdre l'arrel és un arbre mort.
El que passa que tots estem massa ocupats amb massa temes i hi ha coses que van quedant endarrere, oi? Però vas comentar que la història de la dansa està molt vinculada amb danses aquí al voltant de Castellterçol, de Caldes, oi?
Bé, doncs això ho vàrem indagar quan en un moment determinat es va formar l'Esparta aquí a Sant Feliu i una colla de gent varen decidir doncs de tornar a recuperar la dansa pròpia de Sant Feliu, que se'n diu el Ball de la Filada. Llavors es va poder aconseguir gràcies a que en el seu temps, quan la dansa aquesta es va perdre, un grup de gent ho varen continuar mantenint a través de la festa de Sant Antoni. D'aquí ve que tenim la doble partida de la filada, però a més la dansa de Sant Antoni. Gràcies a trobar aquestes partitures de la dansa de Sant Antoni, varen poder anar indagant, i per cert, molt a fons i molt costós de treball, per tornar a recuperar la dansa pròpia d'un poble, que no es perd, que no es pugui perdre això, i que quedi consolidat. I a resultes d'aquesta indagació tenim informació escrita de que la dansa de Castellterçol, popular com és, perquè està donant la volta al món encara avui, la seva mare és la filada de Sant Feliu. I al Vall de Plaça de Caldes, la seva mare és la filada de Sant Feliu. Vol dir que ens en podem sentir orgullosos de tenir una dansa que és secundària comparat amb la de Castellterçol, però que la mare encara continua viva. i s'ha tornat a recuperar. Gràcies, ja ho dic, ho he dit moltes vegades i no m'enganxaré pas, gràcies a aquella gent que ho varen recuperar o ho varen mantenir per la dansa de Sant Feliu. Si escolteu la música, veureu que la música és idèntica de la Filada que de Sant Antoni. Només hi ha una petita diferència, que la de Sant Antoni està fraccionada amb uns esquetxos, amb quatre... Bé, quatre podríem dir-ne cinc, perquè hi ha una entrada, tres danses i la marxada. Vull dir, està fraccionada, però la música és idèntica a la Filada que la dansa de Sant Antoni.
I això històricament quants anys hem retrocedit ja per anar a buscar aquests orígens? O és on es pot calcular això?
Això ho vàrem treure nosaltres del costumari català, de l'Amadeu Amades, i es remunta doncs, pràcticament un centenar d'anys es remunta, que es va perdre la Filada. Aviam, vàrem aconseguir amb gent, podem dir, vella d'aquí a Sant Feliu, de 90 i pico d'anys, que es recordaven a la seva infància, que sortint de missa ballaven uns balls. No ens van saber dir el què. Vàrem haver-ho d'indagar perquè parlem ja de molt temps enrere.
Ha plogut molt, no?
Sí, molt.
I tornant al dia de demà i a l'actualitat, pels balladors així com funcionen els balladors? També hi ha una mica de rutina, no? Diguem-ne, de rutina històrica, no?
Sí.
Amb aquest sistema.
Sí, aquí hi ha una tradició que és el que hem d'intentar anar-ho conservant. Per cert, que la gent no es parin, que s'apuntin per fer d'administradors. La base de la festa de Sant Antoni em fa l'efecte a mi, que a part d'una junta que ho porten correctíssim, són els administradors. Si no hi ha administradors, no hi hauran els dansaires, perquè el dansaire que m'arriben a mi per ensenyar-li la dansa és portat pels administradors. Cada administrador, que són quatre, dos d'entrants i dos de sortints. Cada un d'ells té de portar els dansaires i si no s'apunten, doncs no hi hauran dansaires. Vull dir, la base sempre són els administradors, sempre recolzats per la Junta, que ja us dic, la Junta és qui realment se n'emporta el trote gros. Els altres, doncs, fem unes ajudes, però qui se n'emporta la batalla és la Junta.
Sí, també ens explicaran, o suposo que ja ens ho hauran explicat, que l'entrevista ja l'haurem fet amb els amics amb la Junta. I bé, crec que, resumit bastant, el programa també se'ns fa curt sempre. No sé si té alguna cosa més a comentar o alguna cosa més a explicar.
Doncs sí, que com cada any em fan venir uns dansaires que són una meravella, encara que de tant en tant tenim de pujar una mica el to de veu, perquè, esclar, vull dir, tractar amb gent jove, doncs tots n'hem sigut, més o menys, tots n'hem sigut, arriba un moment doncs, que si no parles una mica els peus, sembla ser que se t'escapen les cordes. Però no, són molt bona canalla, hi posen molt d'interès, molt, i el més important, que poden saber o no de ballar, però memoritzen. I el memoritzar és un gran avantatge, perquè encara que cada un d'ells té un clan, perquè tenen les seves colles a la plaça, i la gresca es fan a la plaça, que tothom espera veure quin és el que s'equivoca, s'equivoquen però sabent la dansa perquè l'han memoritzada. Llavors tenen un sentit de reacció molt ràpid, i això per mi, per almenys que hi hagi una equivocació, sabent-la no és com si hi ha una equivocació no sabent-la.
Tot i així hi ha un nivell dins dins del plaça, hi ha un nivell amb una exigència òptima, no?
Sí, ells mateixos s'autoexigeixen. Quan s'equivoquen, inclús fan magarrufes amb la cara perquè els emprenyen ells mateixos a equivocar-se. I no, vull dir, ho fan, ja dic, a més, doncs sóc acceptat entre ells, em fan bromes, faig bromes, vull dir, molt bo, molt bo. És un ambient molt maco, molt, molt vàlid.
Sí, el que diuen avui en dia, bon rotllo, no?
Sí, això mateix, un bon rotllo.
Molt bé, doncs esperem que continuï aquest any, el que ve i molts més com han continuat fins ara. I per la meva part acabaríem aquí l'entrevista i que vagi bé l'assaig d'aquest vespre.
Doncs vinga, sí, aquest any ara aquest vespre hi ha l'assaig general, per això no podré ser en viu, que m'agradaria més ser en viu perquè hi hauria una mica més de tertúlia, un parla, l'altre fa comentari i a vegades també hi ha una mica de debat. No hi serà, però bé.
L'any que ve ho muntarem amb més temps i segur que va millor. Gràcies per l'entrevista.
Molt bé.
Doncs hi ha el debat, el Ramon Alemany no hi pot ser, però el debat, la tertúlia i els comentaris, per suposar que hi són per acabar el programa. Amb aquest últim quart d'hora que ens falta per acabar, doncs dèiem de comentar una mica el programa d'aquest any, que bé, és una feina que es fan doncs, molt maca i molt bona, i ara jo estic buscant una cosa que no trobo, que és una foto de l'any 1932, és la foto més antiga que hi ha datada en aquest programa d'aquest any, en l'escrit que diu Hipòtesis, que jo m'he marcat un paràgraf, doncs comença dient que són el despertador, són les 7 i que fa mal temps i que plou i que es fa la dutxa ràpida i que per anar a fer la torrada doncs que es mullaran, i va explicant una història i acaba dient cap problema, i és que no hi ha cap problema, el problema fora que Sant Antoni no se celebrés perquè perdríem una de les més grans dates de la cultura popular de Sant Feliu, i perquè això no passi tots hem de posar el nostre granet de sorra, uns treballant i els altres gaudint de la festa. No val marxar a la neu o anar a comprar les rebaixes, no val fer mandra ni mirar l'informatiu migdia. Només val viure i gaudir de la festa de qualsevol manera, implicant-nos-hi més o menys, però aquí, a Sant Feliu. I acaba dient, per cert, no plourà, no endivinant mai el temps. Feliç Sant Antoni. I signa un que hi anirà, per suposat, no anirà ni a les rebaixes ni a la neu ni enlloc. M'ha semblat un escrit molt ben trobat, perquè pot ser que plogui, és la setmana dels barbuts aquesta també, oi? Sant Antoni, Sant Sebastià...
No, Sant Sebastià no era barbut.
No era barbut?
Són Sant Pau, que és el dia 15, Sant Antoni, que és el dia 17, i Sant Fruitós, que si no me'l recordo és el dia 21-23.
No, però és una de les setmanes estadísticament més fredes de l'any, no?
Encara que diuen que la segona meitat de la setmana que no ho farà tant de fred. Això diuen.
Però potser és d'aquests que s'equivoca i no encerra el temps també. No, i és un programa aquest any doncs, molt ben trobat, no? A color, també parla dels...
Cada any no, procurem.
Sí.
Sempre el Josep Foquer, el Josep Pells, deia que un bon programa feia una bona festa.
I és correcte.
Sí, és veritat, acompanya molt i tant.
I amb un dibuix molt ben trobat també aquest any, amb una entrada que es veu el carro...
Estan enremant el carro a nit a dins del barri.
Això representa alguna casa d'aquí al poble?
No.
És inventat?
És inventat. No. No ets el primer que ho pregunta, això.
Ja.
Hi ha hagut algú que ha dit, on és aquesta casa? No, és inventat. Ojo a... hi ha hagut una idea
ja. Però això un nou vingut com jo aquí a Sant Feliu em diuen que és per la Sagrera o per la plaça Sant Antoni
i
m'ho puc creure, perquè la veritat és molt lucrat. I per què no parlem dels administradors que hi ha aquest any entrants i sortints,
doncs
Martí Salamanya i...
a la primera plana ho trobaràs de seguida, després de la salutació. Aquest any entren com a administradors nous el Martí Salamanya i Costa, i llavors el Pere Segaoi, que és porter de Can Pere Sastre. Els que surten són l'Ivan Anglada i Fernández i el Josep Mas Vila del Foquer.
I després, això de cada any que ve, hi ha qui estigui a la cua?
Hi ha llista, que la cua fins a l'any, més ben dit, ens van demanar per ser administradors a l'any 2022, em penso.
Carai.
I va ser el Pere Segoix i Escalpolter, que també ha fet un escrit molt maco, de Can Pere Sastre, perquè té una nena petita i ja vol que, com que la gran i el noi ja l'han ballada o estan ballant aquest any i l'any passat, ja pensa en bo menuda per l'any 2022.
Sí, que això
i n'hi ha... La llàstima és que a vegades els primers de la llista els hi vas a dir l'endemà de Sant Antoni, us toca ser administradors aquest any, i per moltes raons a vegades no poden fer-ho i passa amb algun altre, però de llista d'administradors n'hi ha.
I això és senzillament que la gent que
li demanin,
algú demanen,
que ho demanin.
No és cap altre
criteri. No cal que siguin del gremi, que siguin pagesos o que siguin ramaders. Qualsevol persona de Sant Feliu és acceptada dins del gremi, perquè sí. Si només féssim els pagesos ja no n'hi hauria cap.
Hi hauria
de ganaders encara n'hi ha. Però és una cosa que culturalment a Sant Feliu hem de mirar de continuar-ho, perquè és una cosa que fa història. Ja us he dit que la parròquia, l'arxiu de la parròquia, hi ha dades de l'any 1781, penso que és. Els que tinguin la història de Sant Feliu també ve detallat aquesta
informació.
Aquesta informació.
Molt bé, i després també fullejant el programa també donen veu a els que són diguem els homenatjats de, sí, del patró, no?
Sí.
Hi ha una gossa que també,
sí,
hi diu la seva.
Aquest és molt maco.
Sí, sí, sí.
Aquest escrit és molt maco i m'ho he trobat. Diferents posicions, com sí, rondina, com no rondina, i com sempre geu.
Sí. I fins i tot diu que, per si no ho sabeu, es diu truca la gossa, i també s'ha menjat un tros de tortell i fa la digestió i bé, explica tota la història de com va arribar i tot plegat. I després el recorregut cada any és el mateix o
no,
com el feu això?
No.
Aquí també hi ha truco, eh?
El recorregut depèn dels quatre administradors que hi han. N'hi ha dos que conviden el poble a Coca, Figues i Vivó, i depèn de allà on viuen, el recorregut canvia cada any.
Normalment és un entrant i un sortir, oi? Normalment és una administració d'entrant i un de sortir.
Els deixem triar. I llavors també ho fem segons la posició de on viuen aquests administradors. A vegades són dos que surten perquè un és a cap de vall del poble i l'altre al cap damunt, perquè es pugui fer una mica de passada. Si es troben que viuen molt junts, llavors no té sentit. Això es combina de la manera més convenient perquè la festa sigui...
Per allargar-ho una mica.
Per allargar-ho una mica i que la festa sigui més lluïda.
Sí, sí, sí.
Que fins i tot aquest any em vaig entretenir a comptar els cops que passa per la plaça, no sé si està fet expressament o no, però diria que passa 3 cops per la plaça el recorregut. Són els 3 toms?
Doncs sí, no. Això nosaltres no ho tenim detallat.
No
és que siguin els 3 toms. Els 3 toms tenen moltes significacions. Podríem dir 3 vols a la plaça, 3 vols a sobre del cavall amb rodó, en podríem parlar molta estona. Els 3 toms haurien de ser 3 vols a la plaça, però que passi 3 vols per la plaça no té res que veure amb els 3 toms.
O sigui, és casualitat.
És casualitat. No, és... Els 3 toms és tota la passada.
Molt bé.
Jo voldria afegir que el que és curiós és que a Sant Feliu no diguin-se Sant Antoni, per exemple, hi ha molts pobles que comencen amb Sant Antoni, doncs sense dir-se Sant Antoni fem aquesta festa major. Però hem de tenir en compte que és dels únics llocs que fa anys i anys que se celebra el mateix dia del Sant. Cosa que molts llocs fan els 3 toms, fan la benedicció a fora del dia,
sí, sí,
del Sant.
Fins al mes d'abril estan fent passades.
La Federació dels 3 toms de tot Catalunya, que està ubicada a Vilanova i la Geltrú, i de la qual el gremi de Sant Antoni de Sant Feliu hi perteneix, el dia 17 de gener, si no m'equivoco, només es fa la festa a Vilanova i la Geltrú, a Sabadell i a Sant Feliu de Codines.
No, hi ha d'altres pobles, si mires el calendari de festes majors, que és festa el dia de Sant Antoni. Per exemple, Sant Antoni de Pau Tordera o...
Però
Sant
fan
Antoni...
els 3 toms o no?
Ah, això no ho sé.
Ah, vale.
Això no ho sé.
Fan els 3 toms, major. Això que deia el Francesc.
Sí, 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 esclar, és una altra cosa.
Sí, és una altra cosa. Jo ara volia comentar una cosa que es diu aquí a Sant Feliu, que dieu Sant Antoni. Ho dieu, es diu, la gent que sou... Són de Sant Feliu, i aquí ja incloc el meu fill, que té 3 anys i mig, i diu Sant Antoni. Ajunteu tot el...
Sant Antoni.
Sí, sí.
Que quan ho necessiten tothom se'n recorda, quan cau una persona que s'entrebanca, ai, Sant Antoni! Quan ho necessiten tothom se'n recorda.
Vaja, jo no procedeixo d'aquí, el meu avi es deia Antoni, i també li parlaven sempre Sant Antoni, vull dir, es feia el seguit, eh? O sigui...
És típic fer-ho, em sembla que és general, eh?
Sí, sí.
I el Cisco, et queden 5 minuts per acabar. També ens volia comentar alguna cosa de miracles dels sants que ens comentava abans, o que tens algun punt?
Jo m'he ficat molt amb Sant Galderic. Sant Galderic en té una infinitat de miracles. Vull dir, això demostra que era molt venerat. Jo no sóc religiós, no hi crec. He parlat de Sant Galdric amb tot el respecte i, tot i que no crec en els miracles, també ho farem tot el respecte. Conta la tradició que mentre ell resava i feia oració i penitència, els bous sols llauraven sense que ningú els manés. Esclar, també això passa amb Sant Isidre. Diem que Sant Isidre els bous llauraven sols. Això no és veritat. Aquí tinc com una postal treta per internet de Sant Isidre i els bous no llauren sols. Els bous els acompanya un àngel.
Els mena un àngel.
En canvi, Sant Galdric sí que eren els bous que lloraven sols. Jo crec que si sent Sant Galdric molt més antic que Sant Isidre, doncs es va copiar la tradició de Sant Galdric a Sant Isidre. Aquí també tinc unes fotografies, llàstima que no les pugueu veure tots, de Sant Galdric, de diferents pobles. Un d'ells és, perdó, no és tot de Sant Galdric, un és Sant Galdric del Coral, del Xoés del Vallespí. I llavors tinc tres fotografies més, que els companys les han vistes, de Sant Isidre de Sant Feliu, Sant Isidre de Ceba i Sant Isidre de Camprodon. Tots porten la gullada, o sigui que tots els Sant Isidres no són Sant Isidres, sinó que són Sant Galdric.
Són Sant Galdric canviats de nom.
Està bé. En té més de miracles, dius, si hi ha temps, doncs en podem comentar algun altre.
Sí, digues alguna cosa.
Diu que els núvols tenien gran respecte amb el sant i per les terres de conreus, d'on vivia Sant Galdric, mai hi pedregava. Una vegada, espera, aviam si ho trobo aquest, una vegada l'amo del sant volia treure de casa un lladre, o volia treure de casa, de la seva casa a Sant Galdric per lladre, perquè havien desaparegut diners. Se'n va anar cap al camp molt indignat. Feia un sol que estavellava la testa i les pedres. L'amo va arribar mig mort de set. A l'altra banda del riu va cridar el sant perquè li portés un càntir d'aigua a fi de poder apaivagar la set que tenia. En Galdric, per tal d'arribar-hi més de pressa, s'hi va posar a córrer vers el seu amo, no portant cap càntir. Va travessar el riu, que baixava molt ple, i va passar per sobre l'aigua quasi bé volant. En arribar al costat del seu amo, va collir una rosa d'un roser que allà mateix hi havia. Va bufar i va sortir un gran doll d'aigua. Aquesta font avui dia encara raja. Quan l'amo va veure totes aquestes coses, aquests prodigis, es va avergonyir del seu mal pensament, ja que creia que en Galdric havia robat els calés. Va tenir-ho per un bon sant home i li preguntà si sabia on eren els diners. Galdric li digué en quin indret de casa seva els havia amagat l'amo mateix i que ell mateix ja no se'n recordava. Vull dir, en tinc molts d'anècdotes d'ell.
En quant a llegendes, et pots explicar-nos alguna cosa?
Sí, llegendes, n'hi ha una.
Una de corteta que tinguis.
Una de corteta, sí. Es veu que Sant Galdric, aquesta l'explicaré de memòria, Sant Galdric era el successor de Sant Pere quan anava de voleio. O sigui, una vegada va venir Sant Pere a Barcelona, era per Nadal, i va anar a veure els pastorets. Tenia 8 dies de festa que Jesús li havia donat. I esclar, va veure els pastorets, li va agradar tant que es va començar a passar-hi els 8 dies mirant els pastorets. Esclar, llavors tenia por de tornar sense donar explicació de Barcelona. I sí, llavors se'n va quedar-hi 8 dies més. Què va passar? Que quan va arribar al cel, Jesús havia ordenat que no se'l deixés entrar. Va estar allà fent molta comèdia, fent pastorets, fent titelles, i esclar, i va fer molt